Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Vols tenir un trosset de Terra Santa amb tu i a casa teva? Entra a tierrasanta2000/Semana Santa i descobreix tot un catàleg d'articles amb certificat d'autenticitat i origen. Estampes, rosaris fets a mà, penjolls amb incrustació d'aigua beneïda del riu Jordà o amb una creu feta amb fusta d'olivera. L'espiritualitat de Terra Santa directa a casa teva. Tria el teu regal a tierrasanta2000/Semana Santa. Recorda, tierrasanta2000/Semana Santa. Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 1:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
La neu t'espera per esquiar o fer snow.
La neu t'espera per muntar un iglú.
O per fer excursions amb raquetes de neu.
I fer una passejada amb trineu.
La neu t'espera per passar-t'ho bé.
Superbé, amb tota la família.
La neu t'espera, passa-la.
Catalunya és casa teva, Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalònia Sacra, amb Glòria Barrete.
Benvinguts una setmana més al programa de Ràdio Estel que vol portar el patrimoni cultural de l'Església fins a casa vostra. Durant mitja hora seré amb vosaltres per visitar moltes de les joies de l'art de Catalunya. En el programa d'avui parlarem sobre algunes notícies d'actualitat sobre el patrimoni artístic català. També repassarem algunes de les visites i formacions que Catalònia Sacra ha començat a fer i anunciarem d'altres activitats que segur que us interessaran. Avui també volem fixar-nos en un dels elements importants utilitzats dins les cerimònies litúrgiques i voltarem una mica pel territori, fent parada en un lloc concret per conèixer un dels santuaris importants a casa nostra. De tot això i més en parlarem en els nostres programes. Acompanyeu-nos cada dilluns a 7:45 del vespre i ho descobrirem junts. Comencem.
L'actualitat de Catalunya Sacra a Ràdio Estel.
Iniciem la secció de notícies sobre el patrimoni sacre català parlant de la darrera sessió del curs de formació de Catalunya Sacra. El monestir de Sant Joan de les Abadeses va acollir divendres passat la quarta i darrera sessió. En aquesta sessió hi van intervenir el coordinador de Catalunya Sacra, Dani Font, que va pronunciar una ponència sobre com visitar una església. També mossèn Joan Torra va parlar sobre el Santíssim Misteri i les representacions de Crist. I la doctora Marta Crispí va guiar una visita al monestir i al museu en l'àmbit del Bisbat de Vic. El curs de Catalunya Sacra permet adquirir coneixements per interpretar i explicar el patrimoni artístic del cristianisme a Catalunya i està adreçat a persones dels camps turístic i del coneixement, com poden ser guies o gestors patrimonials o persones interessades en les humanitats. Aquest curs també s'han fet les sessions a Arill de Vall, a la Vall de Boí, a Mataró i a l'Abadia de Montserrat.
Catalunya Sacra. Actualitat.
Continuem ara parlant sobre la visita al Palau Episcopal de Tortosa que es va fer aquest dissabte. Una trentena de persones van seguir les explicacions de l'historiador Joan Hilari Muñoz, que va guiar la visita a aquesta joia de l'arquitectura civil catalana de les primeres dècades del segle XIV. Les places disponibles per la visita es van exaurir, tal com va passar ja en la primera edició de l'any passat. Els participants van veure, entre d'altres indrets, el pati i la capella, que són dos dels elements més representatius d'aquest palau.
L'actualitat de Catalunya Sacra a Ràdio Estel.
Ens fixem ara en Barcelona, concretament a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor. Aquesta basílica serà la protagonista de la segona jornada de Basíliques Històriques de Barcelona, que es farà els dies 15 i 16 de març. Les inscripcions per la jornada ja estan obertes. Vol explicar i contextualitzar les darreres aportacions i troballes realitzades sobre aquesta basílica que han situat els seus orígens al segle VI. Serà una bona ocasió per conèixer els elements patrimonials que restaven amagats i que s'han trobat gràcies al projecte de rehabilitació d'aquest edifici gòtic. Les activitats de la jornada de basíliques històriques es tancaran el 17 de març amb una visita a aquesta basílica que és oberta a tots els públics i que té la col·laboració de Catalunya Sacra.
Catalunya Sacra. Actualitat.
I acabem la ronda de notícies parlant sobre la Catedral de Girona, que ha fet balanç de les visites rebudes i les activitats realitzades al llarg del 2017. Ha estat un any marcat especialment per la celebració del 600 aniversari de la decisió de realitzar una nau única al temple. La seu gironina ha tingut més de 220.000 visitants. Representa una petita davallada de més d'un 4% respecte a l'any 2016. Però pel que fa a les activitats, cal destacar la celebració de l'Assumpció de Maria, que és la patrona de la catedral, que es va celebrar el dia 15 d'agost. També la missa de cloenda dels actes del 600 aniversari, la representació de la Consueta de Sant Jordi o l'espectacle lumínic Transfiguració de la nau. Al llarg de l'any, segons han explicat des del Bisbat de Girona, s'han fet diverses actuacions de conservació i restauració patrimonials on destaca l'actuació al sepulcre de Leonor de Cabrera.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit. El descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni immaterial, la riquesa de les tradicions d'arrel cristiana.
Volem fixar-nos avui en un dels elements utilitzats en diverses cerimònies religioses. Parlem dels sants olis, aquells olis que el bisbe de cada diòcesi consagra durant la missa crismal, que se sol celebrar el Dijous Sant pel matí i que després seran distribuïts a les parròquies de cada diòcesi. Per entendre una mica què són aquests sants olis i la importància que prenen encara avui, volem parlar amb mossèn Narcís Riba, que és delegat de litúrgia del Bisbat de Vic. Ja el tenim al telèfon. Bona tarda, mossèn Narcís.
Bona tarda, digui.
Doncs el primer que li preguntaria és què són aquests sants olis. Sé que hi ha de tres tipus, però expliqui'ns una mica què són.
Bueno, són tres tipus d'olis, o sigui, tres olis diferents, tots són oli, que es fan per transmetre la força de Déu en un sagrament i que, com ha dit vostè fa un moment, es consagren ordinàriament el dijous de Jou Sant. Són dos olis de segona categoria, per dir-ho d'alguna manera, l'oli dels malalts, l'oli dels catecúmens i el Sant Crisma, que és un oli de més categoria perquè aquest ve perfumat. Si cas, parlant, no sé per on anirà la conversa, si cas podem parlar del que significa cadascú o on es fan servir.
Això li anava a dir ara. Doncs aquests usos que es donen, sí, m'ha esmentat alguns sacraments dels malalts, dels catecúmens, sí. Però una mica de, des d'on, aquest origen d'aquests olis, d'on sorgeix?
Jo em sembla, no ho he comprovat aquest dematí abans que potser em truqués, però sí que he vist que l'oli és un element mediterrani típic, com el vi o com altres menges d'aquestes que s'han fet servir en l'àmbit mediterrani, que està ple d'oliveres, com se sap, per fer diverses coses. Penso que el que passessin a la litúrgia i que es passessin coses lligades a la vida cristiana ve també de l'ús que se'n feia antigament. Per exemple, els esportistes, no sé, ara preguem més ungüents, però es posaven oli, s'untaven amb oli. Els esportistes també s'untaven amb oli per ser més àgils. I els esportistes, els malalts, eren ungits amb oli. Fins i tot en tenim una reminiscència en la carta de Sant Jaume, que diu, quan tinguis un malalt, cridis el treller perquè l'ungeixi.
Perquè el simbolisme de l'oli dins l'Església catòlica, quin és? Està lligat, oi, a l'Esperit Sant?
Sí. És la transmissió de la força de Déu. La salvació de Déu es transmet no exactament per l'oli o pel que sigui, sinó es transmet internament, és una vivència interna. Però l'ésser humà necessita tenir expressions externes que marquin aquesta vivència interna. O sigui, no és que sigui un oli màgic, sinó que és un oli que, quan el rep o que el rep, amb les degudes disposicions, vull dir que sap què s'està fent, li transmet la salvació de Déu. Però li transmet perquè ell també ja, dins d'ell mateix, té una vivència de la fe.
I aquests olis, quan es consagren? Hem dit a l'inici, normalment és pel Dijous Sant, en una missa crismal.
Dijous Sant és el dia que posen, però hi ha bisbats que ho avancen. Ho avancem, a Vic també ho fem el dimarts sant, i altres bisbats ho fan altres dies d'aquells lligats a la festa pasqual, al tridiu pasqual.
I en què consisteix aquesta missa?
És una missa que celebra el senyor bisbe amb el seu presbiteri, que concelebra. Vull dir que és una missa diocesana, per dir-ho d'alguna manera, no? És una missa en la qual, en un moment determinat, apareixen els olis a l'hora del fartari i, en diferents moments d'aquella missa, es va fent la benedicció o la consagració. Ja he dit abans que l'oli dels catecúmens, l'oli dels malalts, és benedicció i el Sant Crisma és consagració. Vull dir que, bueno, l'efecte anava és el mateix, però vull dir que té més dignitat el crisma que els altres dos.
Doncs amb aquesta breu conversa que hem tingut amb vostè ens quedem. Li agraeixo molt a mossèn Narcís Riba, que és delegat de litúrgia del Bisbat de Vic, aquesta conversa, i estarem atents a la missa crismal per aquesta consagració i benedicció dels olis. Moltes gràcies, bona tarda.
Gràcies a vostè, adéu-siau.
La neu t'espera per esquiar o fer snow.
La neu t'espera per muntar un iglú.
O per fer excursions amb raquetes de neu.
I fer una passejada amb trineu.
La neu t'espera per passar-t'ho bé.
Superbé, amb tota la família.
La neu t'espera. Passa-la.
Catalunya és casa teva. Generalitat de Catalunya.
Carme, has vist el nou espai de columbaris de la Catedral del Sant Esperit de Terrassa?
Què dius? Columbaris al centre de Terrassa?
Sí, sí. Han instal·lat un nou espai memorial que ha quedat preciós. Un conjunt de nínxols per a urnes funeràries. Un lloc sagrat i únic per a conservar les cendres dels nostres estimats i pregar per ells. Columbaris a la Catedral del Sant Esperit, el descans etern on mantenir viu el record. Informa-te'n al 900-535-811 o a l'oficina de Coral Memorial, plaça Vella 13 de Terrassa.
O al nostre web coralmemorial.com.
El patrimoni cultural de l'Església. Un viatge radiofònic pel territori.
iniciem la secció del viatge radiofònic, un viatge pel territori sense sortir d'aquest estudi. Avui fem parada a la diòcesi d'Urgell, concretament a Balaguer. Cada setmana anirem presentant algunes de les joies culturals de l'Església a casa nostra. Avui visitem el Santuari del Sant Crist de Balaguer. El Santuari del Sant Crist de Balaguer es troba situat en un pla alçat sobre el meandre del riu Segre, que senyoreja la ciutat de Balaguer. L'edifici va ser declarat bé d'interès cultural i des del maig del 2016 és basílica menor, títol que li va ser concedit pel Papa Francesc. Compta amb una façana moderna del segle XX d'estil neoclassicitzant i la festivitat del Sant Crist se celebra el dia 9 de novembre. Per conèixer més sobre aquest santuari de la diòcesi d'Urgell, tenim el telèfon avui a la directora del Museu Comarcal de la Noguera, Carme Alós. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs el Sant Crist de Balaguer el volem conèixer una mica, aquest santuari, però sabem que té els seus orígens en una antiga mesquita, oi?
Tant, a més, no en una mesquita qualsevol, sinó en la mesquita Aljama del que era Medina Balaguer, la ciutat de Balaguer durant el període andalusí. La mesquita Aljama, per tant, estem dient que és la mesquita principal de la ciutat, el lloc on tots els creients aniran a resar tots els divendres. Fixeu-vos que, curiosament, era el santuari més important de l'islam dins de la ciutat, i actualment és el santuari més important del cristianisme també dins de la ciutat, no? És aquesta continuïtat de culte dels llocs realment sacres, no? Que segueix, malgrat fins i tot que hi hagi canvis de creences o de religió.
I tant. També s'anomena Sant Crist, però des dels inicis. Vull dir que va ser també església conventual, oi, de les monges clarisses?
Bueno, va ser més coses, eh? Uh-huh. Mira, després de ser la mesquita Aljama, que era la mesquita principal, quan Balaguer fou conquerida, a partir de l'any 1105, va passar a ser parròquia de la ciutat, perquè a l'indret on està situat, que és l'indret del Pla d'Almatà, allí hi havia el nucli originari de la ciutat de Balaguer, per tant, no l'hem d'imaginar com està ara, que és un gran despoblat, sinó que està ple de cases, realment. I, per tant, la parròquia primera i dedicada a la Mare de Déu està ubicada a damunt de la mesquita Aljama. I se la va anomenar Església de Santa Maria d'Almatà, val? Perquè el culte a la Mare de Déu està molt extès en tota aquesta època i, a més, és un dels símbols de la lluita contra el dimoni, que en aquest cas vindria representat pels musulmans. I, per tant, té molta lògica que damunt d'una mesquita es construeixi una església i es dediqui precisament a Santa Maria d'Almatà, perquè el lloc on està ubicada es coneix com el Pla d'Almatà, que en àrab vol dir el Pla. Per tant, estaríem fent una repetició, no? El Pla del Pla. Per tant, Santa Maria d'Almatà és primer parròquia, llavors té també el seu propi cimentiri, i d'aquest moment conservem tota la façana original, que a més ha estat ara restaurada. L'ha restaurat el bisbat d'Urgell i els amics del santuari, ha quedat preciosa. A més, és una façana romànica del segle XIII que conserva una rosassa de l'escola de Lleida, que és molt bonica i que, ja us dic, com us dic, no? L'hem recuperat i, per tant, ara com ara n'estem molt orgullosos. I és Santa Maria d'Almatà i és parròquia fins que les monges clarisses funden el seu convent allí mateix, al costat, o sigui, els hi és donada l'església, es funda l'església, el convent de les clarisses, al segle XIV. Uh-huh. Llavors la parroquialitat es trasllada a una altra església i queda com a església conventual, de Santa Maria d'Almatà, també.
I quan comença a anomenar-se del Sant Crist?
Doncs mira, a veure, que això va tot molt lligat, i va molt lligat també amb la pròpia llegenda del Sant Crist de Balaguer. Perquè, bé, com sabeu, el culte a la passió de Crist, el culte als crucifixes, el porten a Europa, va molt lligat als ordes mendicants. Per tant, nosaltres creiem que l'arribada de la imatge del Sant Crist a Balaguer està molt lligada amb l'arribada de les monges clarisses, que són monges franciscanes. Curiosament, la pròpia llegenda del Sant Crist ens està explicant això, no? Ens està explicant com un conte, com una, no? Com una llegenda fàcil d'entendre per tothom, però la història ens diu que són les monges les que rescaten el Sant Crist del riu Segre i el posen al culte. Després, si voleu, parlem de tota la llegenda.
De la llegenda. I tant. Ara fem una incursió, si em permet, dins arquitectònicament, una mica perquè els oients es facin una idea. Quan entrem a aquest santuari, què ens trobem? Quines parts té?
A veure, en aquest santuari el que ens trobem és dues parts molt diferenciades. D'una banda hi ha l'antiga església romànica, la que es va construir damunt de la mesquita. De la mesquita no en queda res, almenys arquitectònicament. Arqueològicament tampoc, de moment, no l'hem pogut trobar. I ens trobem l'antiga església romànica de Santa Maria d'Almatà, que està orientada a est-oest, de la qual només es conserva la nau i la façana, perquè al segle XVII tot plegat, o sigui, tota l'església va ser reorientada a partir del Concili de Trent i es va orientar direcció nord-sud, de manera que ara entrem, no, pel sud, per una façana, com has explicat a la introducció, una façana de segle XX, i entrem i a mà esquerra ens queda la nau de l'església romànica, incorporada com una capella més. Pues una capella molt, molt profunda, perquè de fet és la nau de l'antiga església romànica, i a Balaguer popularment se la coneix com la capella fonda, no? Perquè realment és molt gran.
I seria la capella de la Mare de Déu d'Almatà?
No, és la nau, és la nau de l'antiga església de Santa Maria d'Almatà. D'aquesta església, en el moment que es fa la reorientació de tot plegat, es va volar, es va explosionar l'absis i el transsepte, de manera que tot això ens va desaparèixer i ha quedat com a incorporat a l'església del segle XVII. Val? És que és complicat, arquitectònicament, el Sant Crist, és difícil d'entendre'l, no? Si no saps això, no? De que, de fet, hi ha hagut un girament de tot l'edifici. Es va girar tot. Llavors, tu quan entres ara, el primer que et queda al davant és el camaril amb la imatge del Sant Crist de Balaguer. I a l'altar, a mà dreta, hi tens el convent de les Monges Clarisses, on es guarda la Mare de Déu d'Almatà, Santa Maria d'Almatà, que és una petita imatge, molt petita, una talla de fusta del segle XIV, que segurament provenia d'un altar portàtil dels comtes d'Urgell, perquè la tradició sempre ens diu que els comtes d'Urgell portaven la Mare de Déu d'Almatà a les batalles. I, de fet, realment, la peça aquesta té una tija de ferro com per anar encaixada en algun lloc, cosa que ens fa pensar que realment era una Mare de Déu portàtil. O potser la llegenda ve d'aquí, perquè no, com que veien que era portàtil, doncs van dir, és la que portava la Mare de Déu, portaven els comtes a les batalles. De fet, però és una peça molt maca, que també va ser restaurada fa poc temps, i que es veu en aquesta capella a la dreta directament de l'altar.
Ara, si em permet, entrem en la llegenda que ens deia abans una mica, que és molt interessant. Doncs la llegenda del Sant Crist a Balaguer, diuen que és la primera imatge que es va fer de Crist, hi ha tota una devoció popular. Expliqui'ns de què va tot això.
Bé, la tradició diu que és una de les imatges que va fer Josep de Nicodem, que va conèixer, no? va viure personalment la passió de Crist. Llavors la tradició diu que després de la mort i resurrecció de Crist, ell el que fa és esculpir aquesta imatge. Una imatge que va estar a Beirut, exposada, diu la tradició, fins que en una de les conquestes de la ciutat els otomans la van agafar i la van llançar al mar. I al mar, doncs, des de les costes de Pròxim Orient, la imatge va travessar tota la Mediterrània fins a l'embocadura de l'Ebre, llavors va tirar Ebre amunt fins al Segre i Segre amunt fins a arribar a Balaguer. I diu la tradició que arribava de nit, pues, amb tot d'àngels i llums que s'il·luminaven, i que en el moment que els prohoms de Balaguer anaven a intentar treure'l de l'aigua, la imatge desapareixia. Fins que la tercera nit van pensar que això era un senyal, de que el que volien és que fossi algú sant o algú més honorable que no pas ells, i van avisar l'abadesa que hi havia Santa Maria d'Almatà. Llavors van baixar l'abadesa i les monges, i en el moment que va aparèixer el Crist el van treure de l'aigua i el van pujar fins a l'antiga església de Santa Maria d'Almatà, on es venera fins ara. Per això dic que aquí van de la mà, no? Tradició i història, perquè realment són els ordes mendicants els que propaguen per Europa el culte a la passió de Crist.
I ja per acabar, aquesta imatge del Sant Crist és una còpia, si no tinc mal entès, perquè es va destruir, oi?
Sí, aquesta imatge es va destruir durant la revolta iconoclasta de 1936, va ser cremada, però es va poder rescatar un peu de la imatge original, que actualment està enganxat a la còpia mitjançant una anella de plata. I, sortosament, s'havia fet una màscara amb anterioritat a la destrucció, es conservava una màscara de cera de la imatge, de manera que es va poder reproduir molt fidedignament.
Mm-hmm. Doncs amb aquesta imatge i amb aquests tresors petits de Balaguer ens quedem. Esperem que els oients tinguin ganes de visitar-la en persona. Ja ha dit vostè que és complex explicar-ho a la ràdio si no s'ha vist, oi?
És complex, però heu de pensar que, a més, que el Sant Crist té una sèrie d'encants, no? Mm-hmm. I més llegendes i tradicions diu la tradició que li creixen els cabells.
Ah, caram.
A més, és un Crist miraculós. Hi ha quantitat de peregrins que arriben al santuari basílica del Sant Crist de Balaguer i, per tant, té, a part de la història i l'arquitectura, doncs, té tota una altra simbologia religiosa i de creença que és molt interessant de veure i de viure.
Doncs moltes gràcies, Carme Alós, per la conversa i per aquesta passió que ens ha encomanat una mica a veure el Sant Crist. Moltes gràcies, bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
La proposta musical de Catalònia Sacra, la música del calendari litúrgic.
Per tancar el programa, i com ja és habitual, us deixem amb una mica de música. Catalònia Sacra té creades diverses llistes de música a l'aplicació Spotify, segons el temps litúrgic. Hem iniciat el mes de març i continuem en temps de Quaresma. Avui us proposem una de les meditacions per la Quaresma del compositor barroc francès Marc-Antoine Charpentier, concretament la cançó Desolatione, Desolata e Terra. La podeu trobar, junt amb d'altra música, al web de Catalònia Sacra, www.cataloniasacra.cat. Bona setmana!
Programa amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.